Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ràdio Estel.
Per la vesprada del dissabte, el millor del millor del millor de la setmana de Camins. El millor.
Camins. Som insaciables i sempre volem més. Més entreteniment, més contingut social religiós, més anàlisi, més seccions, més Macedònia. Per això, quan som a casa, deixem gravat aquest programa enllaunat. El millor del millor del millor de la setmana de Camins. Estrenat juny, podem dir que la calor agobia una mica, però amb nosaltres esteu tranquils perquè teniu un allò refrescant que us podem donar, doncs, com un respir. Obriu les orelles que us passem gelat de Macedònia. Bona vesprada d'aquest dissabte 4 de juny del 2022.
Avui, per començar els camins,
recuperarem la nostra secció del Llevatins la pasta de dimecres passat, la secció que ens porten cada setmana els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya, en què vàrem entrevistar el fotoperiodista Joan Guerrero. Art i vida es donen la mà en aquesta entrevista. Art, vida, poesia, mirada social. Comencem per aquí i anem forts, eh?
I arribarem a les 9 de la mà de...
La directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Ivonne Grilli, que va passar per aquests estudis al nostre temps de diàleg amb Ignasi Miranda, això va ser dijous, i ens va valorar el primer Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència que s'ha dut a terme entre ahir i dijous a Barcelona. Tot un luxe, aquesta visita, no us queixareu.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Això és Camins, amics, la Macedònia de la Ràdio, edició cap de setmana, llaunada i fresca com nitrogen líquid d'alta cuina, que comiencen los juegos.
Hey, hey, hey! Camins, llevat dins la pasta.
És el moment de llevar dins la pasta. És un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots. De fet, ho estem fent ara mateix aquí. És la del món del treball. Estem treballant. I la persona que ens ajuda a fer realitat el llevat és Àngela Rodríguez. Avui, de nou, no pot estar amb nosaltres, però tenim el nostre suplent de luxe habitual que ja ens acompanya en altres ocasions, sense anar més lluny, la setmana passada. Es tracta del redactor del Setmanari Catalunya Cristiana, Joan Andreu Parra. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, i oients.
Exactament. A veure, qui ens acompanya avui, Joan Andreu?
Doncs avui tenim el gust de tenir el Joan Guerrero, que va néixer a Tarifa fa 82 anys. Mm. La fotografia en ell podríem dir que va començar com una afició. De fet, la seva primera càmera fotogràfica, una Voigtlander, la va haver de vendre per a poder-se pagar el viatge a Catalunya, on es va establir amb 20 anys. I des de ben jove va emigrar a Santa Coloma de Gramenet. Uh-huh. Al nostre país, en Joan va treballar a molts oficis manuals, com PO, construint carreteres, en una fàbrica de fusta, en una fundició. I a l'any 69 va començar a treballar per una mítica revista de Santa Coloma, que es deia Grama. Ell és fotoperiodista amb un enfocament social i ha treballat per diversos diaris, com ara el Periódico de Catalunya, el Diari de Barcelona, El País o El Observador. A banda, ha realitzat diverses i moltíssimes exposicions i també ha publicat llibres. Destaquem Milagro en Barcelona, sobre la nova immigració a Barcelona, Santa Coloma en el corazón, i dos llibres amb textos o poemes de Pere Casaldàliga, Los ojos de los pobres i Casaldàliga. Ha rebut diversos premis i reconeixements, com ara la Medalla d'Or al Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Barcelona. I una de les darreres actuacions que ha fet és el 3 de març passat a Santa Coloma de Gramenet, una conferència sobre fotoperiodisme i humanisme amb la qual va clausurar l'exposició fotogràfica Llibertats Perdudes.
Doncs déu-n'hi-do, tota una institució de la fotografia i molta experiència. Ja el podem saludar, un plaer saludar-lo. Joan Guerrero, bona vesprada.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, encantats de rebre't aquí. Benvingut a l'espai Llevadis la Pasta. Benvingut al Camins, benvinguts a Ràdio Estel. Escolta, Joan, anem per feina. Quina trajectòria la teva? Voldríem conèixer una mica més els teus orígens a Tarifa, si et sembla bé. I com va ser aquest procés de venir-te cap a Catalunya?
Bueno, jo nasco allí a Tarifa, a 14 quilòmetres d'Àfrica. Sí. Mis juegos siempre estaba con el paisaje africano, uh-huh. Con el viento. Y allí comencé, pues, no sé, no es una afición, era algo más, era algo, no sé. Construí una cajita de cerilla y hice como una especie de caja, como una especie de... de cámara fotográfica. Ahí fue el principio de mi vida de trabajador dentro de la imagen. Luego, pues, vendría, pues, pasar a Puerto Real, de Puerto Real, como tantos inmigrantes, como tantos de los años 60, pues, vine aquí a Barcelona, viví en la calle Poeta Cabañé, al meu carrete, ¿no? De Poeta, que diría Serrat. Sí. Allí en Poble Nou, en Poble Sec. Sí, i l'any va passar a Santa Coloma i allí a partir d'ahí ja va ser la definitiva.
Et vas establir ja a Santa Coloma.
Sí, allí vol morir, allí... Bueno, és el meu país.
Molt bé. I escolta, i com creus que et va marcar el fet de realitzar aquests treballs manuals, no?, que ha descrit el Joan Andreu en la teva trajectòria de fotoperiodista, de tocar aquest treball tan... no sé com dir-te, tan laboriós, tan de dia a dia, tan de pencar realment.
Bueno, yo lo pasé mal porque empecé a trabajar los 15, 16 años, los 14, ¿no? Sí. En una fábrica de ladrillo, que recuerdo que tenía siempre las manos quemadas y el sudor tan grande de recoger los mahones, los ladrillos que se llevó allí. Entonces, y luego las cenizas, y éramos como auténticos, digamos, estatuas vivientes. Solamente nos veíamos abrir los ojos, ¿no? Porque entre el sudor y las ceniza. Esa fue mi juventud, ¿no? Esa fue mi... Nunca me quejé de eso, no, ni tengo rencor ni nada de eso.
Pero sí que va a ser duro, eso sí que usas.
Fue muy duro, muy duro, muy duro. Y claro, éramos... Yo era un pinche que nos decía. El pinche era el que parecía que ya acercaba el agua, aquel que tenía sed, pero que el pinche lo hacía todo.
Sí.
Y bueno, ese fue mi trabajo allí.
Parlant de joventut, Joan, quan vas arribar a Catalunya, ens sembla que vas passar per la JOC, per la Joventut Obrera Cristiana. Vas estar-hi un temps. Això com t'ha marcat d'alguna manera el posar la teva mirada a l'objectiu i captar la vida de les persones?
No lo sé, pero siempre la yo nos marcó a todo. Cualquiera que te encuentre incluso por la calle que no lo conozca y empieza a hablar y dice, ostras, tiene algo. Y entonces... Y es ese estilo de la yo, ¿no? De hacer respeto a la persona, tantas cosas. Uh-huh. Yo creo que mi suerte de haber escogido a una edad ya avanzada, ¿no? 90 y tantos años, ¿no? Vivir de la fotografía, ese estado de escoger yo ese estilo de fotografía que no escogía el deportivo o el otro, en fin, o de estudio, sino escogía aquel que luego quedó como un trocito de la historia de un pueblo, ¿no? Uh-huh. Cosa que me siento orgullosísimo haber escogido ese camino, ¿no? Porque hay muchos caminos. Hoy en día hay un archivo de fotografía que si lo viéramos dice, bueno, lo que era Santa Coloma y lo que es ahora, ¿no?
Claro. Claro, claro. Joan, avui en dia moltes persones tenim un mòbil amb càmera. Algunes són espectaculars, ja. Arriben a uns nivells molt forts de qualitat i d'efectes i de tot. Tu fas ús de la càmera del mòbil o quina càmera fas anar ara mateix?
No.
No, tires per aquí.
Incluso seré un purista, no sé. Pero incluso cuando hago una fotografía con el mòbil y digo, oh, está bien esto. No la quiero. La elimino.
Com que és una mica una traïció a la càmera
¿no? Sí. Algo extraño, ¿no? No digo que esto sea correcto, no, en absoluto. Pero no le he prestado atención ninguna. Ni para grupo de compañeros, de favor. No. Siempre la cámara.
Ya me agrada.
Qué tontería la mía, pero...
Ya me agrada. ¿Y quina tens? ¿Quina fas servir ara mateix?
Ahora es una Fuji con un objetivo Leica. Oh, que eso es. A mi edad de 24, de 82 años, encontrarme con ese objetivo que ya lo tenía, pero lo he adaptado. Y bueno, puedo hacer fotografía como hizo Visconti con el gato pardo. casi, dale, sí.
Fantàstic.
Joan, avui veiem que es fan fotografies amb això que dèiem del mòbil a qualsevol cosa que es mou, no?
Sí.
Tu què creus, no? Creus que hi ha un excés de fotografia? Perquè gairebé no hi ha temps, no?
No, a mi me parece extraordinario de que haya nacido esto, de que todo el mundo tenga fotografía. Lo que no podía ser es que en los años 60 tuviera cuatro personas y por eso no tenemos recuerdo gráfico de aquel tiempo. ¿No? Porque había poquito y el que tenía una fotografía posiblemente fuera una Leica y no sabía lo que tenía porque tenía dinerito, ¿no? El obrero no tenía para comprarse una cámara. Yo tuve una, me tuve que vender para pagarme el viaje de inmigrante. O sea que me parece muy bien. Ahora que estoy harto de tanta imagen bellísima, es como tomarte... La primera que ves, dice, qué colores, qué bonito, mira esto. Y la segunda, la tercera, y digo, Y la quinta ya dice, no quiero ver esto, no, aquí no hay ni alma, ni vida, ni corazón, son postales, ¿no? Es como beberte una cucharadita de miel y dices, ah, está buena, pero luego sigue tomando hasta que te toma un cántaro y dices, no, claro, quiero más miel.
Claro, la repetición de esa...
¡Oh, qué horror! No,
y trae una especialitat a les coses, mal et pal per tota la vida. Això també passa a altres àmbits de la vida. Escolta, Joan, t'has jubilat del treball assalariat, o potser havies estat autònom en els mitjans escrits que m'he esmentat, però no deixes de fotografiar, oi? Ens diuen que et veuen de tant en tant amb la teva càmera fent fotografies a Santa Coloma, eh? Tu continues allà.
Sí, continuo.
La cabra tira al monte, no, Joan?
Pues sí, mira, yo nací así y así creo que me voy a morir, claro. Más, desde que me jubilé, lo de proyectos que han salido, solidario de esto, con Pedro Casardáliga, he sido un hombre con mucha suerte por esta belleza de este trabajo tan grande.
I tant, i transmet molta passió, realment.
Ara que sortia el nom de l'estimat bisbe Pere Casaldàliga, tu vas fer un viatge mític per trobar-lo allà a São Félix d'Araguaia, però aquest experiment de fer fotografia i poesia, que això s'ha concretat en alguns llibres, què tal, no? La fotografia ja és poesia? Com dialoguen les...
Sí, la poesia, la música y la fotografía creo que se hermanan. Vamos, estoy convencido. No toda, ¿eh? Porque hay cada uno por aquí. Alguien dijo por ahí que una imagen valía más que mil palabras. Eso es horrible, eso es mentira. Engarzar bien las palabras, hacer 100 años soledad o yo qué sé. Eso. No, ¿qué tiene que ver con la imagen, no? Pienso de que en cuanto a esto de que valen más que mil palabras, algunas no valen ni el acento siquiera.
¿Y de Casaldáliga? ¿Qué recordas de él?
Delgado, él, delgadito, siempre con una camisita puesta, limpita, que le había lavado de noche. Él, en aquel Araguaia tan... La gente que se lo comían a besos, las mujeres, las viejecitas, los niños, los indígenas. Eso fue como conocí a Luther King o más, ¿no? A Antonio Machado, haber conocido a tanta gente buena que decía, yo que no me quiero ir de su lado, ¿no? Una experiencia genial. De ahí surgieron los dos libros, Los ojos de los pobres, que yo hacía la fotografía, iba a Sudamérica y hacía la foto, venía aquí, la revelaba, se la enviaba allí a Brasil y él hacía la poesía. O sea que no es un libro hecho primero el texto y luego la, digamos, la imagen. No, a medida que le enviaba la... Y qué poesía, que no se habla mucho de la poesía de Pedro, pero sí tiene una calidad y una fuerza tan vital.
Bueno, es que transmets moltíssima passió, dona gust escoltar-te, Joan. Podríem dir que les teves fotografies són fotografies centrades en les perifèries, una mica en les persones que passen una mica desapercebudes, no? Per què? Què t'atreu d'aquesta perifèria?
Yo vi una película que se llamaba y se llama y es Ladrón de bicicleta, ¿no? Sí. Donde aparentemente no pasa nada, pero ahí está todo, ¿no? Está la vida, la muerte, el sufrimiento. Hay tantas cosas en esa película que no hay nada. Y esa fue mi escuela. Esa fue mi escuela y yo, a partir de ahí, mi universidad. Y a partir de ahí yo quería aquel blanco y negro, aquel blanco dibujado y aquel negro también dibujado, ¿no? Aquel encuadre limpio y aquella historia donde un trabajador busca la herramienta que se le han robado, su herramienta es la bicicleta, y todo el trajín de la película es eso, es el trabajador que busca aquella herramienta que le han robado.
Joan, com es pot transformar, ni que sigui un bocí d'aquest món, amb el fotoperiodisme, que és la teva professió?
Bé, no sé... A ver, explícame...
¿Cómo se puede transformar un trocito de este mundo que tiene tantas cosas por hablar con tu profesión, amb el fotoperiodisme?
Bueno, pues no sé... Mira... Salgado tiene... Yo he tenido la suerte de conocer a Salgado y colaborar ahora en un libro con él. ¡Qué suerte! Gente buena y además donde él con su fotografía sabe enseñar lo que sufre este mundo, parte de este mundo. Yo no, yo tengo mi nevera, tengo mis cositas y tú. Y bueno, no, pero hay tanto sufrimiento. Él ha sabido coger el sufrimiento y además meterle la belleza. Belleza y sufrimiento que convivan, eso es muy difícil.
Sí.
Yo considero que Salgado es pues nuestro Beethoven, el Beethoven actual. A veces en una mirada, en una pequeña mirada, está todo, está toda la belleza o todo el sentimiento de... Es un poquito a veces como la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Aquí, y en la fotografía ocurre eso. Si sabe coger ese momento, que claro, no todo el mundo lo tiene, porque he visto fotógrafos buenísimos, pero técnicamente, pero sin embargo no cogen ese momento de la mirada, del gesto, que hace emocionar a quien la ve. Lo que decía... Pues bueno, pues sí, los alrededores de los centros urbanos, lo de Pajarito Pajarraco, no me acuerdo, bueno, con Totó. Bueno, son obras maestras, pero sin embargo está todo en torno a los más, digamos, débiles o los más... Ahí hay una belleza, en la mina. ¿Cuántas veces he ido a la mina yo? Y nunca me ha pasado nada, jamás. Me han quitado nada y he cogido los momentos más... Qué contento estoy de haber hecho eso, porque es un documento, hablo de 50 años.
Sí. Joan, el 8 de març passat celebràvem el Dia de la Dona Treballadora a l'Espai Siva de Santa Coloma de Gramenet i a l'exposició permanent de fotografies teves Poderosas, Poderosas. Sí. Què hi trobem en aquesta exposició i d'on ve aquest nom de Poderosas? Què vol transmetre?
Bueno, yo empecé a hacer un tema que era la mujer en Santa Coloma por mi cuenta. Iba caminando por la calle, iba encontrando a la viejecita con su nieta, o, en fin, cosas de estas, ¿no? Aquella, la madre que con su niña, que la presentaba en primera comunión, cosas de esas, ¿no? Cosas cotidianas que aparentemente no tenía, pero que sin embargo, y un día me enteré de que iban a hacer el casar de la dona allí, y entonces yo comuniqué, diga, tengo este material, si lo queréis, le encantaron, ¿no? Y a partir de ahí se hizo una exposición permanente que está allí, para el que quiera verla, y un libro también, ¿no? Es el ponerse de... del lado de la mujer, de la dona, y en fin, que no tiene que ser la dona siempre con la dona, sino que nosotros los hombres también creo que tenemos que ser, porque una exposición de dona y digamos firmada por Joan Guerrero, es que Joan Guerrero ya la tenía, esa materia interesante. Sí. Sí.
A mi m'agrada molt un comentari que et faig perquè m'estàs tocant el cor, d'alguna manera, perquè m'agrada molt aquest concepte que estàs transmetent constantment de que la bellesa, la poesia, la música, la bellesa de la vida, estan les coses més senzilles, més quotidianes, més... Això és una cosa que de vegades se'ns oblida, no? Passem per la vida sense adonar-nos de que les petites coses que ens envolten o que vivim tenen bellesa i cal disfrutar-les.
Yo creo que hay que aprender o potenciarla. ¿Cómo se potencia eso? Yo pienso que se potencia con la música. Yo pienso en Beethoven, es Mozart. Pienso en la película, por ejemplo, Ciudadano Kane, o como he dicho ya antes, el neorrealismo italiano. Hay tantas cosas. Un día, cuando me jubilé ya que trabajaba en El País, pues yo quería, pues llevaba 40 años con la cámara en el hombro, y yo quise quitarme de encima la cámara, y fui poquito a poco quitándome, hasta que un día me di cuenta de que me había quitado y no la echaba de menos. La cámara para mí, como los ojos, como la nariz o la oreja, formaba parte de mí. Pero un día que ya me acostumbré a no llevar la cámara, descubrí en la plaza del Olimpo en Santa Coloma en un banco un chaval joven negro, muy negro, muy negro, con un niño, un bebé muy blanco, muy blanco, y los dos, él lo tenía cogido de tal manera, con un cariño, y el bebé miraba al negro y el negro miraba al bebé, y dije, y no llevo la cámara. Ahí estaba la belleza, ahí estaba la grandeza de ese. Eso que dicen los argentinos, las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo. Bueno, pues aquella fotografía que no pude hacer, tenían ese qué sé yo.
Ese qué sé yo. Vinga, la darrera pregunta, que se'ns escapa el temps.
Joan, davant de les diferents crisis que estem encadenant i aquesta crisi estructural que viu el món des de fa temps, des d'aquesta perspectiva teva, no?, ja privilegiada també de la saviesa que et dona els anys que tens, de captar amb estimació la realitat, tu avui quins signes d'esperança veus en el món?
Bueno. Yo lucho por seguir con la esperanza y sigo con mi cámara y sigo con otras cosas que son más importantes que la fotografía, que es el humanismo, la poesía, tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que en estos 40 años para atrás he visto de tanta infamia que está ocurriendo en la humanidad, que si yo olvido de que aquellos que se están ahogando en el Mediterráneo, pues no quiero olvidarlo, pero eso me merma la esperanza. Pero yo lucho, porque la esperanza, el día que no la tenga, ni va a haber fotografía, ni va a haber más nada, por lo tanto, ese.
Fantàstic. Doncs amb aquesta reflexió acomiadem Joan Guerrero, que per cert signa molt dels seus correus com el vell guerrer. Ets un vell guerrer. Ell és fotoperiodista i ens ha acompanyat aquí uns minuts per transmetre aquesta mirada vella sobre el món, aquesta passió per captar el moment, per contribuir també a millorar la vida de les persones. Per tant, moltes gràcies per visitar-nos, Joan. I molts ànims.
A vosaltres, gràcies.
A més, gràcies. Us recomanem que llegiu, i sobretot en aquest cas, que contempleu els llibres de Joan Guerrero que hem esmentat, sobretot Cara a Terra, Estimada Terra, no? És aquest punt, Joan, sí. Que valen molt la pena. Valen molt la pena.
Sí, sí, té un pròlogo de Salgado.
De Salgado?
És el Beethoven.
Doncs moltes gràcies i queda feta aquesta recomanació. Vinga, ja ho sabeu, abans d'acabar, mirem cap a la sabidoria de l'Església. Després d'aquestes reflexions meravelloses, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església, i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. A veure, quin és, Joan Andreu?
Doncs el Papa Benet XVI diu a l'encíclica Caritas in Veritate, al seu número 26. En el pla cultural, les diferències són encara més acusades que en l'època de Pau VI. No s'ha d'oblidar que la progressiva mercantilització dels intercanvis culturals augmenta avui un doble risc. L'eclecticisme i el baix nivell cultural coincideixen a separar la cultura de la naturalesa humana. Així, les cultures ja no saben trobar el seu lloc en una naturalesa que les transcendeix i acaben per reduir l'home a mera dada cultural. Quan això passa, la humanitat corre nous riscos de submissió i manipulació.
I encara una recomanació final, Joan Andreu.
Doncs sí, l'exposició que dèiem de Poderosas a la CIVA de Santa Coloma de Gramenet, i, per cert, el Joan abans s'ha esmentat la Caja de Cerillas. Doncs sí. Bé, si al Vimeo busqueu aquesta pel·lícula, trobareu un documental preciós del David Airop que ens explica una mica més la vida d'aquest convidat d'avui.
Doncs fetes aquestes recomanacions, espai apassionant avui el que hem viscut al Llevadís la Pasta, fins aquí aquesta secció, que també és un dels podcasts de la casa, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Gràcies, Joan Andreu, com sempre, un plaer rebre't en aquest estudi. Salutació també per l'Àngela Rodríguez, segurament la setmana que vinent ja la tindrem per aquí, habitual partener d'aquest espai, i en 7 dies, nova edició del Llevat.
Camins, edició cap de setmana. La Macedònia enllaunada. Temps de diàleg.
Doncs seguim endavant. 5 minuts i arribarem a 8:45 d'aquest dijous. Encetem ara i aquí aquests minuts en què esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món. I ho fem, com sempre, amb el cap d'informació de la casa i editor del Sense... Cap d'informació religiosa. I editor del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Una entrevista aquesta àmpliament anunciada avui al Sense Distància, eh?
Sí, efectivament, l'hem anunciada i bé, doncs ens hi posem.
Doncs ara concretem i us expliquem perquè la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha defensat aquest matí la llibertat religiosa i de consciència com un dels valors constructors d'una societat forta i de progrés. Ha estat en l'obertura del primer Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència, del qual ja vam parlar dijous passat i que avui recuperem. Què més podem destacar, Ignasi?
Doncs mira, la trobada es fa avui i demà i també té el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. La consellera ha compartit taula amb el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell, i la directora de la Càtedra de Llibertat Religiosa de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Míriam Díez-Bosch. El Congrés reuneix més d'un centenar d'experts en l'àmbit d'una trentena de països diferents d'Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica i situa Catalunya com a referent en l'estudi i l'anàlisi de la llibertat religiosa. Igualment vol promoure el diàleg d'experts i responsables d'entitats internacionals sobre la situació global d'aquest dret fonamental. Les sessions es fan a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a Ciutat Vella, a Barcelona, i entre altres temàtiques, doncs, hi ha l'impacte del Covid-19 sobre la llibertat religiosa, l'exercici d'aquest dret a la sanitat, a l'educació, als joves o en els mitjans de comunicació, la gestió municipal de la llibertat religiosa, la llibertat religiosa en relació amb el gènere i també el diàleg interreligiós a Europa.
Demà divendres, en l'acte de clausura, es lliuraran els premis de la càtedra als millors treballs de final de grau i màster i a la millor tesi doctoral en l'àmbit de la llibertat religiosa i de consciència. I avui estem molt contents perquè tenim amb nosaltres, en directe a l'estudi de Ràdio Estel, a la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ivonne Grilley. Bona vesprada.
Molt bona tarda a tots.
Avui ens funcionen els micros correctament, Grilley?
Avui funcionen.
Hem anat a millor des d'aquell primer dia que ens vas acompanyar, que vas trencar el foc d'aquest programa.
Avui temporada, la directora general.
Sí, sí, sí. I avui estem contents. No tenim el miret per fer-te aquest canvi de cadires, que va ser molt maco, per altra banda, va ser molt maco veure's com saltàveu. Entranyables. Bueno, ens centrem en aquest tema que ens ocupa avui. Ivonne, molt contents de rebre't. I com definiries aquest primer Congrés Internacional sobre llibertat religiosa i de consciència, en les teves pròpies paraules?
Doncs jo crec que aquest congrés, precisament, està responent al repte que es va marcar des del principi,
sí,
que era aplegar a Catalunya aquest gruix de diferents experts de l'àmbit universitari, però també de l'àmbit social. Hi ha persones que també encapçalen activitats socials i de la societat civil en favor del diàleg en matèria de llibertat religiosa arreu del món. I precisament aquest congrés ho està aconseguint. És a dir, són més de 100 persones que hi estan aportant des de les diferents taules de treball, des de les diferents ponències, i també dins d'aquest repte hi havia el poder explicar les experiències de Catalunya a aquests experts i professionals d'arreu del món. I això s'està aconseguint.
I tant. De les sessions, quines destacaries? Hi ha temes que hem comentat abans, ja hem pogut veure imatges i hem pogut assistir a algunes de les sessions. Què destacaries?
Jo també n'he assistit a algunes, no a totes. Un balanç el podrem fer, jo crec que demà
quan acabi.
Un cop puguem extreure conclusions. Jo he pogut assistir a les que precisament ensenyen Catalunya al món, del grup de diàleg interreligiós, del grup estable de les religions. He pogut assistir també a la taula municipalista, on tant la direcció general com representants dels ajuntaments, alguns ajuntaments catalans, han pogut explicar aquestes experiències que potser també són bastant desconegudes i no existeixen masses al món, de manera que això ens obre finestres de treball conjunt.
Sí, perquè per cercar conceptes, municipalista és com es viu o com es porten les religions a la ciutat, és aquest concepte?
És què fan les institucions perquè es conegui la diversitat religiosa, perquè les administracions puguin integrar en els seus serveis aquest tracte respecte a la llibertat religiosa per garantir drets i també doncs, com obrir aquestes diferències als locals per educar també la població, per, sobretot per informar de quina és aquesta diversitat, què significa i que malgrat les diferències tots som iguals.
Clar.
I això s'ha de viure.
Les grans ciutats sempre són com referents, són capdavanteres en el diàleg i en la diversitat religiosa. Barcelona és un exemple, però a Catalunya també tenim Manresa, Tarragona, altres llocs on hi ha grups de diàleg interreligiós molt
interessants. No,
i al final, final és clau, perquè sou les persones que esteu al capdavant de l'administració i dels ens públics que heu de garantir, no?, una mica aquest dret.
Sí, hem de garantir-ho i hem d'aprendre a garantir-ho al llarg del temps, perquè la gent varia, els serveis varien i sempre s'ha d'anar mirant cap al futur. Una de les coses bones, que jo crec que com a missatge de les taules que he pogut assistir... Sí. I també, no?, a una taula rodona on, entre altres coses, hem pogut sentir, no?, de primera mà informació sobre la situació religiosa a Ucraïna, no? Però el missatge principal és que la diversitat religiosa és una realitat mundial, és una realitat a Catalunya, però és una realitat al món. En aquest sentit, també, no?, som iguals, no? I en funció de com les ciutats, els països i les nacions assumeixin aquesta diversitat, doncs el model, no?, de convivència serà diferent, i això ho podíem veure, no?, també en les experiències que hem pogut ensenyar, i no només el model de convivència, sinó també el model de llibertat. No? És a dir, el grau de llibertat anirà en funció de com assumim aquesta diversitat.
I que és desitjable que existeixi aquí, evidentment, amb els musulmans o altres religions que no són majoritàries, però que també els cristians en països on són minoritaris tinguin aquesta llibertat. I d'exemples al Pròxim Orient o a l'Àsia en podríem posar, o a l'Àfrica, on són perseguits. No?
Home, i de fet, si em permeteu, el fet de que un primer congrés d'aquestes característiques tingui com a convidat experts de 30 països, doncs ja és una mirada molt ambiciosa cap al món sencer, no només cap a Catalunya i casa nostra. Ivonne, quin diagnòstic creus que sortirà d'aquest congrés sobre la llibertat religiosa? O dit d'una altra manera, que diria Joan Trias, com creus que... Sí, perquè és una fórmula que li agrada molt. Com creus que està ara mateix aquest dret humà bàsic?
Aquest dret humà hem de perseguir sempre que...
Sempre hi ha coses a millorar, eh?
Podem dir que està en procés de millora, però no sabem si progressa adequadament, no? Diguéssim, va millorant.
Depèn de quina perspectiva ho miris, si ho mires des de la perspectiva mundial, des de la perspectiva europea, africana, evidentment depèn. El que sí que és evident és que a Catalunya som ambiciosos i molt, molt exigents en aquest sentit. I precisament, no?, aquesta ambició, aquesta autoexigència ens permet, no?, amb aquest congrés aprendre d'aquestes experiències, aprendre de les preocupacions que poden ser comunes i que les persecucions, les fòbies hi són i cal combatre-les, no? I el fet que aquesta ambició, no?, també sigui comuna, també no ens treu de poder explicar el nostre model, perquè accions que s'estan fent aquí a Catalunya potser no s'estan fent a altres llocs del món. Tenim un model molt especial de treballar i hem d'aprendre moltíssim, però també podem ensenyar moltíssim. No?
Sí. També li volem preguntar a Ivonne Grilley, directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, com va sorgir la idea d'organitzar un congrés sobre llibertat religiosa i de consciència, perquè és un bonic exemple de col·laboració entre una institució que en origen és catòlica, com és Blanquerna, però també molt obert al diàleg interreligiós, i el que és el govern, a través del Departament de Justícia, que és el que abraça actualment, no?, la direcció d'Afers Religiosos. Sí. Col·laboració interessant, aquesta, no?
És una col·laboració interessant, que va néixer fa 2-3 anys, eh? Jo no hi vaig ser en l'origen, però sí que respon a la voluntat de la Direcció General d'Afers Religiosos al llarg dels seus 20 anys d'història, perquè estem parlant de 20 anys d'història, sí, de buscar aquesta complicitat entre les administracions, la recerca, que les universitats, alhora que busca aquesta complicitat també entre les diferents confessions. Moltes de les taules de complicitat, de diàleg, han sorgit i han nascut de la mà de la religió catòlica o del cristianisme, és així, és, la realitat és aquesta, i una mica això també és una evidència. Però, evidentment, si ens fixem en la participació del Congrés, la diversitat de creences, i en els participants, és absolutament absolutament evident, de manera que en aquest sentit jo crec que podem fer una valoració molt positiva, perquè ho hem vist des de la recerca, no? aquesta recerca en diversitat, ho veiem des de la praxi, no? I en aquest cas doncs, l'administració va optar per promoure, no?, aquest congrés, per promoure la Càtedra de Llibertat Religiosa, que per un concurs públic, no?
Va ser concedida, no?, a Blanquerna. Des d'aquí felicitem la nostra companya periodista Míriam Díez, gran treballadora, no?, en aquest àmbit, des del món acadèmic, però també del diàleg.
Que han fet una excel·lent feina, no?, i després d'aquest congrés i més endavant, quan puguin presentar el seu primer informe sobre la llibertat religiosa a Catalunya, el treball que hagin fet, doncs jo crec que podrem fer un bon balanç de quin ha estat doncs, aquesta recerca i aquesta col·laboració entre l'administració i la universitat.
I que tingui continuïtat al congrés, a veure si es fa...
Mm-hmm. Sí, llenguatge modern, podríem dir, tindrà segona temporada, el congrés?
La Míriam anunciava una segona temporada, datava, no?, la segona temporada en 2 anys. Aquest congrés també va generar molta incertesa perquè sortíem tot just de la pandèmia i no se sabia si podria ser presencial, virtual. Al final ho hem pogut organitzar, no?, i fer-ho de manera presencial, sí, i també en presència virtual. Jo no sé si 2 anys, no?, és molt a prop o no ho és, però la voluntat de la universitat i de la càtedra en aquest sentit és de continuar-ho. Nosaltres com a administració estem lògicament oberts i encantats de poder ajudar a aquest tipus d'iniciatives.
Doncs aquí tampoc tenim res en contra, no, Ignasi? Estem a favor de...
Sí, molt bé. I que continuï.
Aquesta pregunta, a veure com me la respons, Ivonne, perquè té substància. De quina manera es pot aconseguir amb la col·laboració de totes les religions que hi hagi més llibertat de creença a tot arreu, també en països on el cristianisme és minoritari o gairebé no existeix?
Mica el que dèiem abans, no?, que hi hagi reciprocitat en aquest respecte, no?, a les minories.
Jo crec que han d'aprofitar qualsevol plataforma per anar unides i per emetre missatges unívocs, no?, en favor del que significa, no?, positivament el coneixement de les religions arreu, i sobretot d'allò que les uneix, d'aquelles lluites que les poden unir, com és doncs, la necessitat de fer una aposta de defensa ecològica, com és, evidentment, el missatge de pau al món, però sobretot buscar aquelles coses comunes que poden ser indiscutibles i que les religions les tenen precisament perquè els seus missatges traspassen la política, traspassen les fronteres, traspassen les nacions, i precisament aquest congrés a Catalunya, no?, el grup estable de les religions, les taules de diàleg que parlàvem, precisament es basen en aquest missatge unívoc, no? Això és una de les coses que poden fer, i l'altra és molta pedagogia. Crec que les religions han d'obrir molt les portes, han de fer molta pedagogia sobre què és el que fan, què és el que pretenen. L'obra social i, malauradament, l'estat de pobresa, jo crec que també en aquest sentit ajudarà que la gent entengui la feina que fan en ajuda a les persones, no?, en moments
molt
complicats.
Important.
No?
Sí.
I en tot el que és pedagogia, explicació, no?, l'administració, evidentment, també entenem que és part del nostre principi d'actuació.
Sí, potser no tenim temps avui de parlar gaire de la llibertat de consciència, que també és molt, molt important, no?, per als creients, davant de moments de la defensa de la vida, l'avortament, l'eutanàsia, però també la despesa militar, per exemple. També és important, no?, que les religions puguin preservar la seva consciència davant d'alguns temes que són de debat públic, però on els creients tenen molt a dir.
Sí, perquè a més és un dret, no? És el mateix dret, és el de creure com de no creure. La llibertat de consciència també és un dret que està reconegut, lògicament, en el nostre estat. Una de les coses que també creiem que hem de apostar-hi tot és que les bases de l'estat, no?, i dels estats que permeten la llibertat de consciència i llibertat religiosa s'han d'explicar molt bé i s'han de respectar molt bé, perquè de vegades no sou prou coneguts.
Deixa'm recordar, Rafa, que Ivonne Grilley compleix ara tot just un any de directora general.
Pensava que anaves a dir la seva edat.
No.
Un any. És pública, també, l'edat del meu naixement.
Sí, el ser càrec públic té això, no?
Sí,
un any, i per cert, et faig l'atracament en directe, t'esperem aquí la darrera setmana de programa per tancar aquest cicle. Va ser la primera convidada, seràs de les darreres, i farem un balanç d'aquest primer any
de la teva
direcció.
Que
de la vostra ràdio.
Sí. Si no l'últim dia, un dels últims dies, no, Rafa?
Exactament, perquè això sempre s'ha de adequada, sempre és adequada. Doncs hem parlat avui amb la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, just compleix un any en aquest càrrec, Ivonne Grilli, que ens ha parlat d'aquest primer Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència que s'està duant a terme aquí a Barcelona avui i demà.
Un altre dia parlarem dels ajuts als centres de culte, que també és un tema important, eh?
És que tenim moltes coses per tu, Ivonne, no pensis, no pensis. Moltes gràcies i molts ànims i que vagi molt bé demà també.
Molt bé, gràcies.
Ignasi, gràcies a tu també.
Gràcies, Rafa,
ens escoltem
gràcies,
demà. Vinga, pausa ràpida i Salvatore. A punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana amb un home que produeix i produeix i produeix i encara produeix més. Ell és Pau Massip, Ignasi Miranda, cap d'Informació Religiosa, Maria José Mendoza i Mercè Mondelo a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Recordeu que ara de seguida arriba el Pol Marçà i la seva entrevista en profunditat. Doncs això, la tarda i el convidat en solfa. I nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dimarts. Recordeu, tornem dimarts. Dilluns tenim festa, cap a les 8 i 5 o 8 i 6, si fa no fa. Això vol dir que tornarem a fer Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.